Doncs mira, avui és un d'aquells dies internacionals que fa, doncs, bueno, fa poc que se celebra, i per aquestes causes que passen, avui és el Dia Internacional de la Preparació davant de les epidèmies, i això se celebra des de l'any 2020. Ho vam haver d'aprendre així per la força. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de Cope Lleida.
Herrera, a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Estem a dimarts avui, eh? 27 de desembre del 2022. Hores d'ara, amb 6 graus a la ciutat de Lleida. El que farem, doncs, és cobrir aquesta darrera setmana de l'any. Ja hem arribat a la darrera setmana de l'any 2022. Sí, sí, ja està. Això s'acaba aquí, aquesta setmana. A més, ja saps que la setmana vinent no tenim programació local i per tant, després d'aquesta setmana, ja no ens tornarem a escoltar fins després de Reis. O sigui, que ja haurà passat tot. Però vaja, que ens queden 4 dies per seguir coneixent, doncs, tot el que passa a la província de Lleida. Com et deia, hores d'ara, ja aixecant-se ja la boira, tenint un temps una mica més acord al calendari, al moment de l'any en el que vivim. Hi havia boira aquest matí a la ciutat de Lleida, s'està aixecant. Hores d'ara amb 6 graus, buscarem aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia, avui amb el Said Esbai. També repassarem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. És dimarts, i avui estarà amb nosaltres el Cosme García, perquè és dimarts, però estem a la darrera setmana de l'any, i ja saps que tradicionalment hi ha els pastorets, els fa el Cosme. Doncs ens ho explicarà, ens explicarà on ho faran, perquè aquí tenen ja un parell de novetats, jo crec que és bo que ho sapiguem. També t'explicaré avui, coneixerem de fet a dos germanes que han tirat en vano un projecte que és, bueno, han fet un conte infantil amb dos idiomes, amb anglès i amb castellà, i properament sortirà amb català i anglès també. Són de Lleida. Una d'elles, hores d'ara, està a Texas, als Estats Units. Parlarem amb ella via videoconferència. L'altra està a Lleida. I és un projecte que l'han tirat en van, jo crec que força interessant. Per tant, si encara et falta aquell regalet per la petita o el petit de casa de cara a Reis, doncs abans d'arribar a la una et parlaré d'aquest conte, de la pulguilla. Bueno, tu ja ho veuràs, jo t'ho explico. A partir de la una parlem de gastronomia amb el nostre sumilla, amb el Felip Urbano, i a partir de 2:15, la tertúlia dels polítics, on ja saps que acabem parlant de tot, fins i tot de política. Però ara marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Ens espera, com et deia, el Said Esbai. Said, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dimarts a Lleida esperem cel poc ennuvolat o clar, amb alguns intervals de núvols baixos al Pirineu. Temperatures sense canvis importants o en descens, arribant fins als 13 de màxima a Lleida capital, la Seu d'Urgell i Tàrrega, 12 graus a Balaguer i 11 a Viella. A més, també ben variable fluix. Demà dimecres esperem cel poc ennuvolat o clar, amb alguns intervals de núvols baixos al Pirineu, augmentant a intervals generalitzats de núvols alts al llarg de la tarda. Temperatures sense canvis importants, amb 14 de màxima a Tàrrega, 13 graus a Balaguer, 12 a la Seu d'Urgell, 11 a Lleida i 10 de màxima a Viella. A més, ben variable fluix de nou. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said. A punt d'arribar a les 12:24 minuts, busquem aquesta darrera hora informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
Pulguilla Pelusilla, ara m'ha vingut, eh? Parlarem amb les seves autores, abans d'arribar a la una. Abans, però, va, comencem parlant de la xarxa viària lleidatana. I és que, déu-n'hi-do, quin cap de setmana. Mira, per començar, 3 ferits greus i 5 de lleus en un accident de trànsit entre dos turismes i un tot terreny que va tenir lloc aquest diumenge a Ciutadilla, a l'Urgell. El sinistre va passar a les 6 de la tarda, al quilòmetre 61 de la carretera C14. Els Mossos d'Esquadra van tallar la carretera en tots dos sentits de la marxa entre aquest punt quilomètric i el 61.5, mentre s'efectuaven les tasques dels serveis d'emergència. El tall de la via va durar 2 hores, 4 dotacions dels bombers van haver d'excarcerar a 3 persones. Excarcerar és quan les persones queden atrapades dins del vehicle per la deformació després d'un xoc violent. Per tant, lent el xoc, segur que no va ser. També és veritat que els cotxes d'avui en dia també es deformen més, justament per això, per absorbir l'impacte i la desacceleració. Es deformen més, però ens ajuden a no rebre al cos aquesta desacceleració que és causant de moltes desgràcies després d'un accident. També un home de 39 anys i veí del Vallès Oriental ha quedat ferit de gravetat aquest dilluns al matí després d'accidentar-se amb el cotxe a la zona d'Osca. L'avís del sinistre s'ha rebut a 9:15 del matí al quilòmetre 22,8 a la carretera A139 a Morillo de Liena, dins del terme municipal de la Foradada del Toscà, la Baixa Ribagorça. Segons les primeres informacions, el vehicle ha sortit de la via pel marge dret i s'ha estimbat. El conductor i únic ocupant del cotxe ha resultat ferit de gravetat i ha hagut de ser excarcerat també pels bombers. Posteriorment, ha estat traslladat en ambulància a l'Hospital de Barbastre. I ja a la ciutat de Lleida, i parlant de successos, ara hem sabut que l'Ajuntament de Lleida ha imposat una sanció de 3.005 euros al responsable d'un bar del carrer Balmes per servir begudes alcohòliques a dos adolescents de 15 anys. Els fets van tenir lloc la nit del passat 2 d'octubre, ja fa dies, quan dos agents de la Guàrdia Urbana de Paisà estaven fent tasques de vigilància als bars d'aquesta zona de la ciutat arran de les queixes rebudes sobre la venda de begudes alcohòliques a menors d'edat. Durant la seva inspecció van comprovar que els responsables del local sancionat, el bar Scandic, no demanaven cap tipus d'acreditació als joves que estaven consumint a l'establiment. Doncs bé, ara l'Ajuntament ja ha imposat aquesta multa de 3.005 euros. I parlem ja de Lleida Ciutat perquè la Comissió Informativa per les Polítiques de la Gestió d'Economia ha donat via lliure a l'aprovació definitiva del pressupost de l'Ajuntament de Lleida per l'any vinent, que es durà a terme en el proper ple. Durant la sessió s'ha informat de la desestimació de l'única reclamació presentada per part de l'empresa Promenar de Lleida, promotora del parc comercial i d'oci a Torres Salses, ja que no s'ajusta als supòsits recollits a l'article 170.2 de la Llei d'Hisendes Locals, segons ha conclòs l'informe d'intervenció. Ara es sotmetrà a la consideració del ple. Els comptes per al 2023 preveuen uns ingressos i despeses de 228 milions d'euros més, una mica més, de 228 milions d'euros, xifra que suposa un increment d'un 13% respecte a aquest any. I podríem dir amb nocturnitat i alevosia, però no és així, perquè ja sabíem que havia de passar, però la Garrafeta i una Garrat dels anys 30, dues emblemàtiques locomotores a vapor, van abandonar ahir, dia de Sant Esteve, a mig matí, la ciutat de Lleida, rumb a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, on a partir d'ara serà la seva nova casa. També les va acompanyar en el mateix camí una tercera locomotora, que també fins ara s'havia custodiat a la capital de Sègria. En aquest cas, era una màquina elèctrica de l'any 1927 i que va fer el primer trajecte entre Ripoll i Puigcerdà. Tot això per què ha passat? Doncs perquè Adif ha llogat a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya les naus del Pla de Vilanoveta, on estava guardada per donar cabuda ara als nous trens de la Pobla. Per tant, doncs la teníem aquí, però ja sabíem que havia de marxar i ja ho ha fet. Per tant, ja ens hem quedat sense Garrafeta a la ciutat de Lleida. Ja hem passat la primera tanda de Nadal. Nit de Nadal, dia de Nadal, dia de Sant Esteve. Ens ho han dit i ens han avisat mil vegades, però segur que ens hem passat, hem menjat una mica més del que tocava. I també, doncs, a les postres hem tingut els torrons. Els torrons, per cert, que no s'escapen d'aquesta pujada de preus. I és que, per exemple, els obradors de torrons artesans que estan acabant aquests dies l'elaboració d'aquests dolços durant les celebracions nadalenques, pues ja sabeu que omplen totes les taules de les cases. Per exemple, a casa nostra, la firma de torrons i mel alemany, que estan a Os de Balaguer, porten mesos preparant la campanya de Nadal, que és quan es concentra aquest gruix de vendes anuals de torró i en què enguany preveuen haver d'incrementar la producció fins a superar les 70 tones. El seu gerent, el Ferran Alemany, ens ha explicat que són optimistes, tot i admetre que en les darreres setmanes ha faltat una mica d'alegria i que havia en anys anteriors, sobretot per l'impacte de la inflació. Una inflació que ha fet que hagin hagut de pujar el preu dels torrons un 5%, tot i que el cost de produir-los ha pujat un 10.
Sí, aquest any amb el torró han fet una pujada d'un 5% aproximadament. Han fet una pujada prudent. Els costos amb el torró doncs, ens ha pujat més del 10% i amb la mel doncs, hi ha hagut uns costos superiors al 20% durant l'últim exercici. I nosaltres hi hem hagut d'anar traduint l'increment de preus de la mel. Els consumidors ho podran veure al punt de venda.
Torrons i mel alemany ocupa diàriament 60 persones de 4 centres del tercer sector que se sumen a les 25, la majoria dones, que treballen a l'Obrador 2 de Balaguer. I també, encara al territori, hem d'explicar que hi ha 12 municipis del Segrià que s'han unit per impulsar el desenvolupament local i lluitar contra el despoblament. Són Aitona, Alfés, Almatret, Aspa, la Granja d'Escarp, Llardecans, Maials, Massalcoreig, Torrebesses, Sarroca de Lleida, Serós i Sunyer. Són aquests 12 municipis del Segrià que s'han unit per impulsar, entre d'altres, el desenvolupament local i lluitar contra problemes comuns com el despoblament i la falta d'oportunitats laborals. De fet, el secretari de Serós, Juanjo Pérez, explica que aquests municipis s'han unit perquè tenen problemes comuns i s'ha de buscar, doncs, també solucions comuns.
Som un grup de municipis que ens trobem amb un seguit de problemes importants, sobretot relacionats amb el despoblament, amb la manca de dinamisme econòmic, poca emprenedoria, i creiem que hem de treballar de forma conjunta per tirar endavant tot això. A les empreses no els hi pots explicar on acaba el terme municipal i on comença. Les empreses el que volen és que tots els actors del territori es posin d'acord i remen en la mateixa direcció per poder generar les condicions més adequades per generar aquesta ocupació, riquesa, qualitat de vida.
És un projecte nascut en les darreres setmanes amb la voluntat de crear un espai de treball conjunt per donar una resposta eficaç a reptes i necessitats compartides. Un dels impulsors, l'alcalde d'Almatret, Jordi Tarragó, destaca que cal treballar pel territori més enllà que pel municipi, ja que sols no anirem enlloc. Els primers passos partiran d'una diagnosi acurada per saber el detall de la situació real. I acabem amb la nostra notícia econòmica del dia, i és que el Consell de Ministres aprovarà avui el tercer paquet d'ajuts per pal·liar les conseqüències econòmiques i socials de la guerra d'Ucraïna, que entrarà en vigor el proper 1 de gener i recollirà mesures per fer front a l'escalada dels preus dels aliments, malgrat que en els darrers mesos Espanya ha aconseguit moderar la pujada de preus i ja és l'estat amb el nivell d'inflació més baix de la zona euro. L'executiu ha decidit impulsar aquest tercer paquet de suport per fer front a la conjuntura actual, en la qual s'inclourà la pròrroga d'algunes de les mesures que hi ha actualment en vigor i que expiren aquest proper 31 de desembre, i altres de noves, relacionades principalment amb la cistella de la compra. A més, aquest paquet de mesures també inclourà un suport a la indústria gasintensiva i ceràmica, una de les iniciatives noves que més força cobren per incloure en el decret llei que serà aprovat pel Consell de Ministres, és la rebaixa de l'IVA a determinats productes de la cistella de la compra amb l'objectiu de desmortellar l'impacte de l'alça de la inflació. Ja van sondejar la possibilitat de limitar el preu, però clar, això era complicat perquè al final són empreses les que fan aquests productes i marcar-los un preu doncs tenia problemes legals. Una de les altres solucions que s'havia barallat era baixar l'IVA del 10% al 4%. Això és una arma de doble fil. Si tots fóssim ètics i honrats, cap problema, no passaria res. Baixen l'IVA i automàticament tu i jo ho notaríem. Però si baixen l'IVA i pugen el preu base, nosaltres notarem una mini rebaixa, però algú pel mig estarà guanyant més diners. Perquè és el que passa, és el que ja hem vist que passa. Lamento ser, doncs, alarmista o pessimista, o digue-li com vulguis, però és que ja ho hem vist, és que això passa. Ja ha passat. És que ja ha passat. I no fa massa. El tema, les primeres setmanes, amb el tema dels 20 cèntims a les benzines, doncs va haver persones que van fer l'agost durant unes setmanes fins que els hi van cridar l'atenció. El baixaven, el pujaven, després el tornaven a pujar, s'aplicaven els 20 de rebaixa i quedava el mateix preu. Total, que guanyem 20 cèntims per litre. I d'altres històries. Doncs això és el mateix. Si jo estic acostumat a comprar doncs, un producte alimentari que pago un 10% d'IVA, me'l baixen al 4%, doncs hauria de ser la rebaixa exacta i matemàtica durant els propers mesos. Però no. Però com després acaba pujant un pelet, recuperant part del preu, si algú pel mig s'està quedant el que faltava. En fi, bueno, benvingudes siguin, almenys les mesures. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Ens ha arribat el moment de deixar-nos portar per un petit territori de grans tradicions.
Terra Viva, la veu dels Pirineus, Diputació de Lleida.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Sap que recent tornats de la nit de Nadal, de Nadal, de Sant Esteve, no arribem a dimecres, a la meitat de la setmana, que és quan el Cosme ha de voltar per aquí per explicar-te l'entrevista a Cosmopolita, i ja el tinc per aquí als estudis. Cosme, què tal? Bon dia, no podies esperar.
No, estic aquí. Això estic fent, saps el que és o no? Això que estic aquí amb el diari.
Què fas?
No veus que estic retallant? No veus el que estic retallant?
Sí, ja ho veig, ja preparant per demà.
Claro, demà he de fer la llufa, perquè demà...
Però vols que em posaràs gaire, si no es porta això ja, no es fa.
O sigui, perquè uns no ho feguin, jo no tinc que fer.
No, jo no dic que no ho facis, jo dic que jo quan era petit, encara adolescent, encara amb els amics una vegada ho vam anar a fer. Que, bueno, ens van enganxar totes les vegades.
A veure, a la ràdio, però... a qui li fiquen la llufa demà? A la Noemí.
No sé.
A la nostra cap d'administració.
Cosme, va, que arriben aquestes dates i això vol dir que tu també estàs a l'escenari, eh?
Sí, bueno, jo estic aquí a l'escenari de la ràdio ara, sí, i demà estarem en un altre escenari, passat demà en un altre.
L'escenari de Pastorets.
Aquest toque, eh? Veus, això no s'ho han carregat.
De moment.
No, també és veritat.
De moment. Bueno,
l'altre dia es va espantar el senyor Pollo a mi.
Sí.
Dic, escolta, què passa el 28 i 29 que no fas d'alcalde? Diu, per què? Que passa algo que no... Dic, home, perquè l'alcalde sóc jo, encara que sigui borrego.
Ai, Déu. Bueno, Pastorets, escolta, quants anys fa que ho fas?
Des dels 18 anys, l'any que ve, faig 50 anys de ràdio, 50 anys de Pastorets.
Imagina't. Els Pastorets, que vosaltres feu la versió del...
Lluís Millà.
De Lluís Millà. Demà dimecres, per primera vegada, a Balàfia.
Sí.
A on?
Sí, mira, això va ser una idea que li vaig proposar a la Regidoria de Participació Ciutadana, vaig parlar a la Marta Gispert i a la Cristina Saiz, i li vaig dir, seria bonic que aquest any comencéssim amb algun barri. Balàfia està d'aniversari, ja saps que fa el seu aniversari. Sí. Llavors vaig dir, home, doncs podríem començar a Balàfia, que té una sala d'actes gran, que caben gent, i un altre any anem a un altre barri. I va calar bé la idea, però per interrelacionar-los, què vol dir? Que nosaltres anirem als sectors principals, que som 13, més a més, els Pastorets i els Dimoniets seran nens del propi barri.
Ah.
A lo qual, i els fem entrar dins de la tradició. Si aquest any fa de Dimoniet, vés a saber si l'any que ve farà de Fèlix, o farà de Llaureà, o farà d'Elisabeta. De nen Jesús ja no. Tot i que tinc que dir que és ben possible que tinguem un nenet que té 2 o 3 mesets, i és possible. Jo sempre, el meu president i director, en aquest cas, Jordi Vives, no li agrada gaire, però
som
a mi m'encanta. Home, l'Àlex, el fill del José Crespín, va fer de nen Jesús.
I ho va fer bé?
Sí.
Va plorar quan tocava o no?
No va plorar. No. L'Hugo es va constipar el seu segon fill, però no ho va poder fer. En canvi, jo he tingut un nen que sí. Va haver un nen que es va ficar a plorar i diu, guai, te veus? Veus? És un nen que és de veritat.
Però llavors, si t'ha passat això, la mare què fa? Surt cap allí i a veure? No,
fa de pastoreta, eh? Llavors la verge se li treu i mentrestant jo vaig parlant a la mare de Déu, no? Sí.
Bueno, escolta, els Pastorets, aquest any esteu a Balàfia, m'has dit?
A Balàfia, demà a les 6 de la tarda, al Centre Cívic.
Al Centre Cívic, a les 6.
És gratuït, eh?
Això no va preguntar.
Sí, és gratuït, no cal que paguin res. Ara, si després es volen portar, segur funciona, el Borrego i el Carquinyol es poden enviar un pernil, terrons, cava, tot això, estan invitats a fer-ho, no? És una representació molt bonica, és la tradicional, els dimonis parlen en castellà, els pastors parlen en català, l'arcàngel Sant Miquel fa la traducció, gentuza vil miserables gusanos són cucs.
Saps que hi ha gent que això no ho acaba d'entendre?
Bueno, era...
Sí, perquè el mal ha de parlar en castellà i els pastorets que s'ha abondat en català.
En aquell moment ja el senyor Lluís Millà devia ser independentista, llavors suposo que va dir, bueno, esto los castigo yo, ¿no? Bueno, jo sempre dic que mira, aquestos parlen tal de Vences de Madrid, ¿no? Sí, la veritat és una obra que et dona molt, així com la del Folky Torres, del Lluís Millà. Home,
tu te l'has fet molt teva, eh?
És la meva versió.
Sí, tu te l'has fet molt teva.
Bueno, jo, a vegades diuen, quan tu no estiguis, com ho faran? Bueno, jo sempre hi feia los pastorets, sempre que havia vist. No s'ha estudiat mai a la vida. Los que ja feien en aquell moment, pues, l'Àngel Montalà...
Sí, però vull dir que hi poses moltes coses.
Sí.
De collita no, pròpia. Eh?
Bueno, jo comparo...
I d'actualitat.
Saps d'on ho vaig treure això de los hermanos Tonet i del Circo Atlas, sí, que arribaven a una ciutat i veien quines són les mancances. Aquest any m'ho han ficat tot, com diu aquella huevo. Prat de la Riba, Rambla no, d'Aragó...
Sí. Si tema d'obres pots espaiar-te.
Torres Salses, l'estació d'autobusos, que ni els teus nets ho veuran... bueno, tot això ja m'ho puc ficar tranquil·lament.
És
diu, estàs més colgau que el Talamonte en la seva ovella, no? I te pots... I canta, si el Borrego fos alcalde del Carquinyol i concejal, a l'Ajuntament de Lleida no hi hauria mai un ral. Però el tema dels lavabos de l'estació d'autobusos ja haguéssim controlat, perquè allò és un descontrol, no?
Sí, sí.
Sempre anem buscant aquestes petites coses que jo crec que a la gent li agrada i estan esperant-lo. T'he de dir que hi ha polítics que es poden enfadar, però n'hi ha molts que s'enfaden perquè no els nomenes.
També, també. Segur que hi ha sí. aquesta vessant, també.
Sí, diu, hablen, però que hablen bien o mal, però que hablen.
Que hablen.
O sigui, i el dia 20...
A veure, Cosme, això, anem a recapitular. Demà dimecres a les 6 a Balàfia, entrada gratuïta, aneu-hi uns minuts abans, perquè la gent s'assegui i puguin començar l'hora, i dijous a les 6 també al Carme, que aquí és el lloc habitual.
Bueno, jo ahir ja se'm vaig començar quan era un crio i és a la parròquia, però en vez de fer-ho al saló parroquial, l'any passat amb la pandèmia van fer-ho al presbiteri, és a dir, a la mateixa església, que és on els actos sacramentals se fan, la Passió, quan va començar a Cervera, ah, bueno, no feien, al Teatre de la Passió feien a l'església.
Teniu un lloc, llavors?
Sí, la veritat, i cap gent, el que passa que estan els esgraons, però queda molt bonic, no?, perquè aquí el que juga és la llum, juga la llum molt bé, i, bueno, tampoc juguem en decorats, que és diferent, és més xilau, per dir-ho d'alguna manera, i la veritat queda molt bé, l'entrada també és gratuïta, ho fem al Toar, que el Toar és una companyia que sempre s'havia fet, curiosament a la ciutat de Lleida són tres companyies que fem la mateixa versió, que a vegades dic, home, algú podia fer el Folky Torres, la del Miquel Pons, que era un lleidatà, o la de l'Albert Llorenç... Que...
Però ja te l'aprens i és la inèrcia.
No, el bo és que jo vaig tirant de l'obra perquè si un cedeix el paper, me volies dir tal cosa, que sí? Llavors la de... diu, hosti, tio, deixem acabar la meva frase, no?
Qui t'acompanya de protagonista?
L'Agustí Guasch. Que,
bueno, que algun any l'hem escoltat, sí, l'hem tingut aquí, a la ràdio.
La veritat és que jo he fet amb tres o quatre companys, però jo amb l'Agustí Guasch és que ens convirem molt bé, no? Aquest any, fins i tot, si te fixes, m'he deixat la barba una mica, perquè pensava que l'alcalde Borrego pues, havia de tindre una mica més de personalitat. Ho faré el dia 28, si veig que no m'acaba de quedar bé, el dia 29 me la tallo i està, no passa res, la coeta. I hi ha un aconteixement també, ja que parlem de tot això de Nadal, el 28 fem pastorets, com te dic, a Balàfia, a les 6 de la tarda. El 29 ho fem a la parròquia del Carme, a les 6 de la tarda, i gratuït. Aquí participen els nens de catequesis i de confirmació. Així també us anem introduint, no? I alguns de la immigració. I quan parlo de la immigració, el dia 30 una cosa que també torna, que s'havia perdut per la pandèmia, i és el pessebre vivent a la parròquia de Sant Joan. Protagonistes, els ucranians. S'ho han pres amb molta il·lusió. Tindrem ucranians com un homenatge amb ells, tindrem també hondurenys, tindrem romanesos catòlics uns quants, no és lo seu, però bueno, alguns participaran, i després també tindrem gent del país. 12-13 escenes les tindrem allà a Sant Joan. Podran vindre entre 6 i 8 de la tarda.
En quina, de 8 a...
De 6 a 8.
De 6 a 8 de la tarda.
Sí, sí.
Això, però a dins?
A dins. L'església és molt gran, l'església de Sant Joan, per exemple.
No, dic que la gent no li feigui cosa, que es pot entrar en una església tranquil·lament.
Fins aquí podríem arribar.
No, ja ho sé,
però...
Moment
que ho sàpiguen que no cobren entrada.
No, i tant. Però vull dir que podeu entrar sense cap mena de problema.
Sí, sí, és gratuït. Si després volen col·laborar, fiquen una caixa però, bueno, per pagar les despeses, perquè això no és barat, no? Perquè has de ficar llums, has de ficar moltes coses. Per exemple, el Ganzell de la Parc que s'entra per Sant Joan estarà tancat i allí va el pessebre. I ho protagonitza pues, un col·lectiu. Un altre fa l'Anunciació. Los romanesos catòlics, bueno, a sobre d'un altar fiquen los àngels i l'altre fan, bueno, muntatges. Cadascú es fa les seves escenes. Nosaltres ens deixem materials, tot el que tenim del teatre, tot el que tenim de la parròquia, col·labora el Carme Sant Joan i també ara altres parròquies que estan al voltant, perquè ja saps que ara les reunions pastorals s'han ampliat. Abans només era el Carme Sant Joan Sant Pere, ara s'ha ampliat tota aquella zona, no? Que està molt bé, no? Hi ha alguns de la Sagrada Família que participaran, del Pilar, de les parròquies que estan allà al voltant, no? Santa Maria Magdalena, bueno, pues, tots estan benvinguts, no?
Molt bé.
Allí participen, entre pitos i flautes, 200 persones,
Pues escolteu, pastorets, demà i dijous a les 6 de la tarda, demà al Centre Cívic de Balàfia, dijous a l'Església del Carme, directament a dins, a l'Església del Carme, i el tema del pessebre vivent, que sempre és un plaer veure-ho, la veritat és que és força maco. El divendres ho teniu de 6 a 8 de la tarda a dins de l'església de Sant Joan, que si esteu per la zona de l'eix comercial, doncs és un moment. Entrar, mirar-ho i ja està, i explicar-ho, i convidar gent que vinguin a veure-ho.
I després, com nosaltres estarem una mica cansats, jo esperaré, però ja m'he preparat pel 31 per la Sant Silvestre, que saps que...
Anava a preguntar, perquè ja que dic, cada dia tens una història de que acabaràs l'any ja...
A la Sant Silvestre.
A la cursa.
Sí, la Sant Silvestre.
Sí, però tu vas a mirar, no vas a córrer.
No, no vaig a córrer, però sí que vaig a mirar-la i, a més, també vaig a buscar l'home...
És molt còmode anar a mirar com corren els altres, eh?
Home, ja alguna vegada l'havia fet d'espíquet, no? Ara ja no ho faig, però havia fet d'espíquet. No me tiraré a l'aigua com se tiren molts el dia 31. I també t'he de dir que aquell dia aniré a buscar l'home dels nassos, sí, que gràcies al grup cultural Garrigues torna a sortir l'home dels nassos, tants nassos com dies té l'any.
El dissabte, a buscar tot el dia l'home dels nassos, eh?
Sí, sí, a veure si ho trobo. No?
Mira que m'ho van dir de petit, el meu padre m'ho va dir de petit, i jo anava buscant, i la meva mare també m'ho va dir una vegada, i jo anava buscant
pel carrer, per la finestra. Tu encara ets el ratoncito Pérez, quan te queia un queixal i tot
sí,
això.
Sí, home, evidentment. I del tronc, i encara en aquesta edat, encara pico el tronc.
Home, jo he de dir que el Ricard Álvarez és la persona que és el model de provatura gastronòmica de la casa.
Això també. Bueno, Cosme, escolta, va, prepara't força, i re, pastorets, recordeu, demà i dijous a Balàfia i al Carme, dimecres a Balàfia, dijous a l'Església del Carme, i aquest pessebre vivent, de 6 a 8 del vespre a Sant Joan divendres. Escolta, que acabis de passar...
Demà vinc.
No, si anava a dir que acabis de passar bé l'any, no? Que demà ens tornem a veure...
Demà tinc la Cosme Polita, demà estic aquí. La setmana que ve me dones festa, no?
Sí, la setmana vinent festa. Ah. Doncs escolta, fins demà, Cosme.
Que vagi bé.
Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Chabela, tu tienda de lencería en Lleida. Especialistas en sujetadores de todas las tallas, con copas hasta la O. Y en primeras marcas, como Primadonna, Mary Jo, Donna Karan New York, cada mujer tiene su personalidad. Te asesoramos para que el sujetador se adapte perfectamente a ti y no tú al sujetador. Chabela, ahora nos encontrarás en Magí Morera número 30 y las 24 horas en la tienda online, lenceriachabela.com. Chabela, vintage en tú.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Que cada setmana tenim el nostre espai a Llibrera, on parlem de propostes de llibres, que són força maques, que ens ho fa la nostra bibliotecària. Però avui et porto un altre projecte. És un llibre, és un conte, de fet, però jo crec que el seu rerefons i la manera i el resultat que s'han obtingut és prou interessant com perquè te'l presenti. Mira, el títol és La pulguilla pelusilla. Estem parlant d'un conte. És un conte, doncs, per a petits. Ara veurem en quines edats. Però té una particularitat. N'hi té dos, de fet. Una, està fet amb... L'han fet persones de casa nostra, vull dir de Lleida. I després, que a més és un conte que està en castellà i en anglès. I això jo crec que avui en dia és força important. Mira, parlem amb la creadora i també amb la seva germana, que és il·lustradora, amb la Laura Cazorla Martín i amb la Alba Cazorla Martín. Què tal, noies? Com esteu? Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Laura Cazorla, tu ets la ideòloga d'aquesta idea. Com et va venir per escriure aquest conte?
Pues la veritat és que és un personatge de la infància del meu home. Ell sempre m'havia explicat que quan era petit tenia una caixa de sabates buida i ell s'imaginava que tenia puces a dins.
Ah.
I un dia m'explicava que una d'aquestes puces era la puça pelusa. I, bueno, em va fer molta gràcia i arran d'això que em va explicar ell, jo vaig decidir, doncs, escriure una història. Però ho vaig fer per mi, perquè em va vindre de gust i vaig escriure un petit conte. I temps després ha sigut, doncs, quan hem decidit fer-ho més,
O sigui,
a fer una medalla.
Laura, que tu de moment el vas escriure i se'n va anar amb un caixó, de moment.
Sí, com molts altres que tinc.
I no sé si va ser arran de la pandèmia que se't va reactivar la història o que arran de la teva, del teu nou destí professional, perquè anem a explicar-ho, la Laura ens està parlant des de Texas i és mestra de primària i ara mateix estarà 3 anys a Texas en un col·legi bilingüe, anglès-castellà. No sé si arrel d'això va ser quan vas dir escolta, anem a acabar de donar-li forma amb aquella idea.
Bueno, de fet, va venir abans, va vindre bastant abans i bastant abans de la pandèmia també, que li vaig dir a ma germana, dic, ostres, Alba, dic, tu, a part de que tinc il·lustració o no, és un artista, i li vaig dir, hòstia, fes-me les il·lustracions del conte i publiquem-ho i tal. Passa, bueno, ella estava treballant, estava estudiant, anava de bòlit i tampoc no va tenir temps. I el text original és en català, llavors, arran de que estic aquí a Texas, sí que és veritat que li vaig dir a ma germana, dic, ostres, Alba, dic, jo el tradueixo a l'anglès i el tradueixo al castellà per poder-ho fer servir jo amb els meus alumnes aquí. Dic, però necessito les il·lustracions, dic, perquè jo no em veig capaç de fer-ho jo sola. I va ser, sí que va ser l'impuls de l'estar aquí, que vam decidir, vinga, va, doncs fem un esforç les dos, jo tradueixo, tu fas les il·lustracions, i per fi l'hem acabat.
Laura, a partir de quina edat el recomanes?
Per explicar el conte, és a dir, perquè l'adult llegeixi el nen des de ben petits, perquè les il·lustracions són molt boniques i la història doncs, és molt fàcil d'entendre, però sí que per una lectura autònoma potser a partir de 6 anys.
Home, és un conte que podem anar redescobrint a casa, és a dir, el podem tenir primer i explicar-lo als pares, però quan la nena o el nen ja puguin començar a llegir i a intentar llegir també en anglès, doncs el podem redescobrir.
Exacte, sí.
Uh-huh. Alba Cazorla, que és la germana, és la responsable de tota la part gràfica de les il·lustracions d'aquest conte, que per cert, ja us dic que el trobeu a Amazon, La Pulguilla Pelusilla, canvia de casa. Ara ens explicarà la Laura a veure què vol dir això, però que no ens explicarà al final, que aquest l'has de comprar i llegir-lo. Escolta, Alba, com va anar la il·lustració? És a dir, clar, tu te l'has de llegir i te l'has d'imaginar, no? La Laura et va dir, escolta, jo me la imagino així, o tu vas dir, no, jo ja ho tinc clar.
No, ella realment no em va donar cap estil. O sigui, quan ella em va proposar el projecte, clar, és el que diu ella. Jo en aquell moment no tenia gens de temps i vaig pensar, bueno, sí, aniré fent les estones lliures i tal. I jo li anava passant alguns esbossos. Mira, doncs me l'imagino així, me l'imagino així. Jo mentre estava també treballant i les meves coses, li anava donant voltes a l'estil, no? Perquè al final jo no acostumo a fer il·lustració així tan infantil, jo acostumo a fer un altre tipus d'estils. Uh-huh. Llavors, bueno, és la qüestió d'anar provant, anar visualitzant, li anava ensenyant coses a ella, ella em deia, sí, endavant. I res, quan vaig tenir una miqueta més de temps i ja em vaig poder dedicar hores, doncs ja va ser quan vaig començar a treure el producte final i, bueno, primer fas, diguéssim, el storyboard, que es diu, no?
Sí.
Que és, tu planeges tot el conte i com anirà i després vas traient il·lustracions. I un cop està, doncs també la part de la maquetació també la vaig fer jo, o sigui, és totalment 100% fet per nosaltres. I bé, doncs, quan va estar fet, vam donar l'okay, vam dir, vale, això ja mola, ja està presentable i endavant.
La veritat és que l'Alba ha aconseguit que una puça, al final la Pulguilla Pelusilla és una puça, per entendre'ns, escolta, sigui un personatge amable, o sigui, sigui un personatge que te l'acabes estimant, perquè tu fulleixes el conte i dius, però escolta, però si és que és un personatge molt amable, molt estimat, vull dir que això té molt mèrit.
Gràcies. Sí, la veritat que normalment les puces o els insectes, no?, tenen una mica de...
Sí, sí.
Solen tenir una mica d'aversió, no? I, bueno, si és difícil convertir un insecte en algo, sí, en algo maco, en algo... Sí.
Laura, clar, un cop l'Alba ja et passa, com deia ella, ja la maquetació, bé, ja ho tenim tot. Vale, anem a publicar-ho. Ha canviat molt el món en aquest aspecte. Avui en dia hi ha eines i maneres de fer-ho molt més ràpid i pràcticament des de casa, no?
Sí. Bueno, Amazon, vam estar investigant bastant el tema editorial perquè, a més, ara de moment hem tret la versió anglès-castellà però en breu, espero en només de 2 setmanes, fer també la català-anglès. Hem començat per la d'espanyol perquè és la que m'urge a mi per tema laboral, perquè és la que faig servir jo amb els meus alumnes. Llavors, clar, havia de ser una editorial que ens permetés vendre a casa bueno, perquè som d'aquí i perquè ho volem vendre aquí, però clar, també volia tindre jo disponible aquí als Estats Units perquè també ho vull fer servir aquí com a mestra i doncs, perquè també doncs, vull provar el mercat d'aquí. I llavors, al final de tot el que vam investigar, doncs Amazon permet aquesta facilitat.
Molt bé.
Bueno, al final, per facilitat i comoditat, bàsicament.
Uh-huh. Bueno, no et preguntaré com acaba, però de què va la història, Laura? Perquè així, penseu que estem parlant d'un conte que porta per títol La pulguilla pelusilla, que ho trobeu a Amazon i que pot ser un bon regal de Reis, però que si passa de Reis és un regal que podeu fer durant tot l'any. Com ens deia la Laura, encara que siguin molt petits els de casa, doncs primer els llegim nosaltres, que és el que hem de fer els pares, però després, a partir dels 5, 6, 7 anys, el poden tornar a redescobrir i llegir-lo ells, eh? Però de què va La pulguilla pelusilla? Aviam, què passa aquí? Perquè veig el subtítol, canvia de casa, veig una puça amb maletes a la portada. Què li passa?
Bueno, aquí és... A nivell personal, dic que m'encanten els animals, llavors, bueno, a les històries, quasi tot el que escric, hi ha algun animal, llavors, aquesta pusseta, aquesta, la pelusilla, el que fa és, doncs, per diferents circumstàncies, a l'animal en el que viuen ella i la seva família, doncs, s'han de mudar, s'han de canviar de casa. Llavors, bueno, la història és com ella ha d'anar passant per diferents animals, per diferents motius, no? I com ella doncs, va descobrint els aspectes positius i negatius de cadascun dels animals en els que es troba. Llavors, això també és una de les parts educatives que volia donar-li al llibre. El fet de que un nen pugui veure el procés de canviar de casa com a algo bonic no té per què ser algo traumàtic, a part bueno, de l'aventura que representa, no? I què descobriré amb aquest animal, o què faré, o què veuré... una miqueteta aquesta part.
Molt bé. Doncs això a la divisió espanyola d'Amazon, Amazon.es, busqueu La pulguilla pelusilla i ja us surt allí. I a més, vull dir, es regeix com qualsevol altra comanda. Eh? Vull dir, tu compres, pagues i el tens a casa. Que aquesta és la gràcia a qualsevol lloc del món. Eh? Doncs escolta, Laura Cazorla i Alba Cazorla, que ha estat un plaer conèixer-vos. Ja no... Bueno, sí, us ho pregunto. Si teniu en marxa o idees ja perquè la puça aquesta segueixi les seves aventures.
Sí, de fet, en tinc diverses escrites, tant de la puça com d'altres històries, perquè en el temps lliure doncs escric. Em falta que la meva compi tingui temps per fer les il·lustracions.
Hola!
Tu, Alba, tu li demanes a la Laura, tu explica'm, què vols transmetre amb això, de què va aquesta... I tu a les nits ja t'hi poses, vinga.
Ara, clar, ara... és que ella, per ella escriure és un procés una mica més ràpid que el que costa il·lustrar, requereix moltes més hores i realment jo no m'hi dedico professionalment a la il·lustració, és a dir, soc il·lustradora però faig altres activitats, llavors a vegades em costa compaginar, no?, el temps lliure, però bueno, ahí està
però el projecte. Però si t'ho demana la germana, no es pot dir que no, eh?
Home, si no estaríem aquí.
Bueno, ja ho veieu, eh? De contes n'hi ha multituds a la venda, però aquest jo crec que és especial, primer perquè sou dos germanes que us heu posat mans a l'obra, a més des de vessants diferents, i a més ben allunyades, eh? Perquè no sé, ara que estem ja a festes nadalenques, Laura, tu segueixes a Texas, tu, Alba, voltes per Lleida... Suposo que... Bueno, l'any passat ja us vau veure amb aquesta situació. Suposo que no t'hi acabes d'acostumar mai, tampoc, eh?
Sí, ens hem vist aquest any... Bueno, des que vaig venir a Texas, ens hem vist 2 dies. Un any i mig...
Imagina't.
2 dies.
Sí, i moltes videotrucades, això sí.
Bueno, mira, en tenim sort d'això. Doncs La pulguilla pelusilla, que haurem de seguir les seves aventures, eh? Que de moment ha canviat de casa. Després... veurem cap on ens porta la seva història. Alba Cazorla i Laura Cazorla, escolta, la nostra enhorabona, perquè sou de casa, heu tret un producte a nivell internacional, un producte molt interessant, ho dic de veritat, a les famílies, és prou interessant perquè el tingueu en compte ara de cara a Reixos, però la resta de l'any també, que aquí no s'acaba la història. Enhorabona i, escolta, que passeu bones festes.
Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies. Igualment.
I nosaltres, ja que ens plantarem a la 1 de la tarda, és una bona proposta. Jo sé que hi ha molta gent que treballem o que intentem fer-ho tot amb temps, però a darrera hora sempre acabem buscant aquell regalet, aquella història. Bueno, és un conte a tenir en compte. O sigui, és un conte que has de tenir en compte, mai millor dit, de cara al regal de Reis. Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a la una de la tarda, després hi tornem al migdia de Cope Lleida, parlant de gastronomia i també amb la nostra tertúlia dels polítics aquí a Cope Lleida.
Es la una, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Recibe el saludo de Sofía Huera en nombre de todo el equipo de Mediodía COPE. Desde hace unos 20 minutos más o menos, el presidente del gobierno está compareciendo en Moncloa y lo hace después de que los socios de gobierno hayan estado negociando hasta el último momento un nuevo plan anticrisis para mitigar los efectos de la guerra de Ucrania. Un sonriente Pedro Sánchez que ha comenzado presumiendo de la estrategia adoptada por su ejecutivo y el que ha empezado a desgranar esas, bueno, medidas del paquete anticrisis que tiene que dar cuenta ahora el presidente del gobierno. Le escuchamos ya en directo.
La última revisión de la contabilidad nacional hecha por el Instituto Nacional de Estadística es muy probable, es más que probable que terminemos este año con un crecimiento aún más alto del esperado.
Previsiones económicas las que hace el presidente del gobierno, que como decimos tiene que presentar ese nuevo paquete de medidas, de que en un momento esperamos conoceremos todos los detalles. Lo que sabemos hasta ahora es lo que se ha ido filtrando durante toda la mañana y cuya medida estrella parece que va a ser un cheque comida, veremos si de 200 euros, para familias con ingresos inferiores a 27.000 euros y un patrimonio que no supere los 75.000. Y es que con los precios de la alimentación subiendo a un ritmo del 15%, más del doble que la inflación, muchas familias no han tenido más remedio que reducir su cesta de la compra o sustituir los productos frescos por congelados. Por eso, además de ese cheque, otra de las opciones que se ha venido barajando es una rebaja del IVA del 10 al 4% para la carne y el pescado, un impuesto súper reducido al que ya tributan otros alimentos de primera necesidad, como la leche, los huevos, las verduras, el pan o las legumbres. Enseguida sabremos en qué queda todo esto después de esas negociaciones. ¿Y qué pasa con el descuento de los 20 céntimos en el litro de los carburantes? Pues parece que tras varias prórrogas, esa rebaja se va a limitar a profesionales de determinados sectores. El transporte, por supuesto, porque es el más afectado, pero también agricultura, ganadería o pesca. Es decir, que quedarían tan solo 5 días para que llenar el depósito de tu coche te salga más barato. En las estaciones de servicio ya se temen una avalancha de conductores durante las próximas horas. Óscar Martín es el gerente de una gasolinera en Segovia.
Esperamos que la gente incluso hasta compre garrafas. Hay un tema legal y es que en bidones y cosas así de aceite no se puede echar. Pero aún así estoy seguro de que va a venir gente con bidones a mirar a ver y hacer todo el acopio que puedan de combustible, porque de un día para otro, técnicamente te van a subir 20 céntimos.
Pues sí, prepárate. Entonces, para las colas de estos días. Y mientras decimos adiós a ese descuento de 20 céntimos en los carburantes, sí que se mantendrá la rebaja del IVA de la luz y el gas. Se extenderá la suspensión del impuesto de generación al impuesto de la electricidad. También continuará la gratuidad del transporte público en cercanías y en líneas estatales de autobús interurbano. En materia de vivienda parece que hay también una nueva medida, porque se pueden congelar durante los próximos 6 meses los precios de los alquileres cuando se venzan los contratos y ambas partes quieran renovarlos. Por lo demás, se mantendrá el tope del 2% en la actualización de las rentas y continuará la suspensión de los desahucios. En total, con este tercer plan anticrisis se van a movilizar 10.000 millones de euros en medidas para combatir precios y las consecuencias de la guerra de Ucrania, pero no hay que olvidar que esa lluvia de dinero va a llegar en un año, en el 23, en el que algunas comunidades habrá hasta 3 convocatorias electorales, municipales y autonómicas en mayo, generales como tarde en diciembre. Está claro que nada es casual y menos en política. Es martes 27 de diciembre y hay más cosas que están pasando hasta ahora y que repasamos ya con la ayuda de José Luis Concejero.
Si hoy se celebrasen elecciones, el Partido Popular obtendría el 33% de los votos, lo que supone 143 escaños, 54 más que en las últimas generales. Es el resultado de unas encuestas que maneja el partido y a las que ha tenido acceso la cadena COPE. Gran parte de estos votos vendrían del Partido Socialista, donde reina el descontento por sus permanentes pactos con los independentistas. En cualquier caso, el PP necesitaría de Vox para poder gobernar. Desde primera hora, técnicos del Ministerio de Transportes agentes trabajan para retirar el autobús que cayó al río Lérez en Pontevedra el día de Nochebuena y donde fallecieron 7 personas. Se busca conocer si las grúas y también el puente pueden soportar el peso del autobús. Aunque los trabajos van a llevar tiempo, el objetivo es intentar sacar este autobús antes del próximo jueves, porque volverán las lluvias y eso puede aumentar el caudal del río. La policía también ha empezado a buscar a Ángel, el niño de 11 años, desaparecido junto a su primo y cuyo cuerpo apareció sin vida en un vertedero de Toledo. Los agentes ya cuentan con la maquinaria pesada para mover 8.000 toneladas de basura. La operación es compleja y participan también perros especializados en la búsqueda de restos humanos. En la autopsia de Fernando, primo del desaparecido Ángel, no se aprecian signos de violencia, aunque quedan pruebas pendientes en el Instituto Nacional de Toxicología. Más de 5.000 jóvenes se van a reunir a partir de mañana en la ciudad alemana de Rostock para participar en el Encuentro Europeo de Jóvenes que celebra cada año la comunidad de TC. Juntos, estos jóvenes de diferentes confesiones cristianas van a reflexionar sobre los derechos fundamentales, la guerra en Ucrania y también sobre Europa. Y el obispado de Barbastro, Monzón, Sofía, ha convocado un acto de desagravio tras la profanación del sagrario de la capilla del hospital de Barbastro. El pasado sábado, alguien entró en la capilla del hospital que permanece siempre abierta las 24 horas del día por petición de los propios pacientes. Profanó el sagrario tirando las sagradas formas.
Y en los deportes, Erifrade cuenta atrás 2 días para que vuelva a la Liga en Primera División.
Lo hará con 3 encuentros de la 15ª jornada el jueves, el último a las 9:30, el Atlético de Madrid-Elche. A la espera de que se aclare su futuro, Joao Félix ha estado ensayando hoy con el que parece posible 11 de Simeone, formando pareja de ataque con Griezmann. Se ha retirado a mitad del entrenamiento el central uruguayo Jiménez. En el Real Madrid, todos los que están disponibles. Faltan por retornar de sus vacaciones post-mundial los franceses Tchouaméni y Camavinga y el croata Modric, que no van a estar en Valladolid el próximo viernes. Y en el Barça, en el líder, Xavi Hernández ya cuenta con casi todos de cara al derbi de Nochevieja. Víctor Navarro.
Solo falta por incorporarse Jules Koundé. El francés ha estado de vacaciones en Estados Unidos junto al madridista Tchouaméni. Mañana estará ya a las órdenes de Xavi Hernández y el Barça contará con todos sus jugadores para recibir al español el sábado. De hecho, Ronald Araujo obtendrá el alta médica el viernes, casi 100 días después de su lesión, y vaciará la enfermería del Barça. La única duda que le quedará a Xavi Hernández es escoger al delantero que sustituirá al sancionado Robert Lewandowski.
En el Español es noticia la llegada del central mexicano César Montes, procedente del Rayados mexicano. Firmará hasta el año 2028. Va a arbitrar este derbi el valenciano y mundialista Mateo Laoz. Y fuera del fútbol destacamos el baloncesto ACB. Hoy 3 partidos, a las 7 Breogán-Baskonia, a las 9 Bilbao-Real Madrid, a las 9:30 Gran Canaria-Valencia.
Sigues en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Pràcticament 8 minuts per sobre de la 1. Comencem el migdia de COPE Lleida. Avui dimarts, 27 de desembre del 2022. Marxant la boira ja a la ciutat de Lleida per sobre dels 9 graus. Buscarem tot seguit la previsió meteorològica que ens arriba des de l'Agència Estatal de Meteorologia, avui amb el Saïd Esbai. Saïd, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dimarts a Lleida esperem cel poc ennuvolat o clar amb alguns intervals de núvols baixos al Pirineu. Temperatures sense canvis importants o en descens, arribant fins als 13 de màxima a Lleida capital, la Seu d'Urgell i Tàrrega, 12 graus a Balaguer i 11 a Viella. A més, també ben variable fluix. Demà dimecres esperem cel poc ennuvolat o clar amb alguns intervals de núvols baixos al Pirineu, augmentant a intervals generalitzats de núvols alts al llarg de la tarda. Temperatures sense canvis importants, amb 14 de màxima a Tàrrega, 13 graus a Balaguer, 12 a la Seu d'Urgell, 11 a Lleida i 10 de màxima a Viella. A més, ben variable fluix de nou. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said. Fem una repassada a la darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Recorda que t'explicava que la Comissió Informativa per les Polítiques de la Gestió d'Economia de l'Ajuntament de Lleida han donat ja via lliure l'aprovació definitiva del pressupost de l'Ajuntament de Lleida per aquest any vinent 2023. L'acabaran d'aprovar el proper ple. Els comptes preveuen uns ingressos i despeses de més de 228 milions d'euros, una xifra que suposa un increment d'un 13% respecte a aquest 2022. També t'explico que l'Agència Espanyola de Medicaments alerta de problemes de subministrament de més de 600 medicaments, com per exemple els antibiòtics, amoxicil·lina i fàrmacs d'ús comú, com determinades presentacions d'ibuprofen, paracetamol i d'aspirina. També figura al llistat Ozempic, destinat a reduir el nivell de sucre en sang, però que s'utilitza també per aprimar-se. I apareixen, a més, altres medicaments molt utilitzats com Efferalgan, per al tractament de refredats, i la tos, el xarop Bisolbon, així com l'inhalador Ventolin. Ansiolítics, molt receptats com Orifidan o Alzapram, també tenen actualment problemes de subministrament, segons el Ministeri de Sanitat, així com fàrmacs per tractar la diabetis, com la metformina per controlar la pressió arterial, l'osartan i protectors d'estómac com l'omeprazol. I apareixen també el xarop Primperan per a les nàusees, la Viagra i la Ciclovir per als herpes. L'Agència del Medicament especifica que alguns dels fàrmacs poden ser substituïts per altres de similars, mentre que per a altres és el facultatiu el que ha de prescriure altres tractaments. És a dir, que no fem nosaltres de... Bueno, si no n'hi ha d'aquest, dona'm un altre similar, ja ens ho diran o la farmacèutica o el farmacèutic o la nostra doctora o doctor. Però vaja, que fins a 600 medicaments tenen problemes de subministrament. També, tot i que va costar una mica més al principi, sembla que les vendes de torrons assoliran les xifres d'altres anys. Per exemple, a torrons i mel a Alemanya estan parlant de superar les 70 tones. Han hagut de pujar els preus un 5%, tot i que el preu de fer-los ha pujat un 10%. En aquest... d'aquest tema n'hem parlat ara, n'hem parlat abans, perdó, i ara a l'informatiu de la cadena COPE, que s'està començant a conèixer, doncs ens han explicat aquestes mesures que seguiran a partir del dia 1 de gener, perquè ja saps que moltes d'aquestes mesures per pal·liar aquest increment de preus s'acaben aquest proper 31 de desembre. Entre les que tot sembla indicar que desapareixen, hi ha aquests 20 cèntims per litre a les benzines, gasoil i gasolina. Per tant, exceptuant els professionals i el transport, però per la resta de la població, no s'esfumaran de cop aquests 20 cèntims per litre. Haurem de seguir aquesta compareixença del president del govern per saber exactament què afecta i què no afecta i si hi ha alguna mesura nova. I ja només t'explico que hi ha 12 municipis del Segrià que s'han unit per impulsar el desenvolupament local i lluitar contra el despoblament. Són Aitona, Alfés, Almatret, Aspa, la Granja d'Escarp, Llardecans, Maials, Massalcoreig, Torrebesses, Sarroca de Lleida, Serós i Sunyer. Són aquests 12 municipis del Segrià que s'han unit per lluitar contra el despoblament i altres problemàtiques comuns. Creen l'Espai de Cooperació Municipal i, a més, fan posada en comú d'aquests problemes comuns per buscar solucions comuns. Vinga, que parlem de... Tot seguit parlem de gastronomia, ho fem amb el nostre sommelier, amb el Felip Urbano.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I un dimarts més, doncs, parlem de gastronomia en aquesta hora. Ja saps que nosaltres ho fem ben acompanyats del nostre sommelier, el Felip Urbano, que a veure si ha sobreviscut a les dates de Nadal. Felip, què tal? Bon dia.
Bona, Ricard, què tal?
Escolta, t'ha tocat servir molt vi a taula aquests dies?
Bueno, al final, a part de la feina habitual...
No, de feina, no, a casa.
I tant.
Home, suposo que a casa, amb amics i amb família, qui tria el vi i el cervell ets tu, no?
Bueno, a mi ja m'agrada portar-lo així, perquè així ja sé que veuré bé, però sí, sí, no toca a mi.
Molt bé. Escolta, avui anem a parlar de l'Associació Catalana de Sumillers, perquè, escolta, bueno, no sé quantes temporades fa que parlem de sumilleria, de sumillers, hem conegut un munt de sumillers, però que hi ha una Associació Catalana de Sumillers i la seva vicepresidenta per Catalunya i per Barcelona és la Victòria Ibáñez, que està avui amb nosaltres. Victòria, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Bueno, benvinguda, bon escolta, i bones festes, eh?
Moltíssimes gràcies per fer-ne ressò.
Sí, sí, és veritat, perquè el tema de... Saps què passa? Que jo fins i tot, quan vaig conèixer el Felip Urbano, li vaig haver d'explicar... És que sóc sumiller. Bueno, i què és això de ser sumiller, no? Perquè ho hem escoltat a les pel·lícules alguna vegada o en alguna sèrie, però el dia a dia potser és una cosa desconeguda. I cada vegada menys, afortunadament, no? Però, clar, existeix també l'Associació Catalana de Sumillers i això jo crec que ajuda a que la base es vagi enxamplant cada cop més, no, Victòria?
Sí, la veritat és que actualment som més de 600 socis, entre socis professionals, estudiants, cellers i empreses que es dediquen a la distribució del vi. I, bueno, és un goig, no?, perquè, a veure, a l'hora de la veritat és una entitat sense ànim de lucre que té com a objectiu principal la promoció dels professionals, no?, que avui en dia desenvolupem aquesta professió i sempre relacionat amb el món del vi, de les begudes, del producte. I gràcies a Déu ja no només és aquell sommelier de sala, no?, que sembla que ens tenien com encaixonats una miqueta, no?
Sí, sí, sí.
No. Existeix el sommelier de sala, evidentment que no falti mai, perquè és una professió molt, molt bonica, però tenim enoturisme, tenim vinoteques, tenim botigues especialitzades, persones freelance que realment fan promoció d'aquesta estima al món del vi de manera particular. Vull dir que cada vegada el món del vi va tenint aquesta història, no? I és molt bonica poder participar-hi.
Victòria, evidentment tu ets sumiller.
Sí, 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 sóc sumiller.
Des de quan?
Ui, des de fa molts anys, no m'ho diguis dir, això, però... fa uns quants anys que sóc sumiller. A més, tota aquesta, no sé, tota aquesta màgia o encant, no?, em va venir per la meva família, perquè ma mare és cuinera, mon pare ja es dedicava al món de la restauració i del vi, mon germà és sommelier...
Caram!
Vull dir que fa molts anys que mamo una miqueta, no?, tot aquest amor i estima, sobretot a la gastronomia, no?, que va ser la cuina de ma mare i de mon àvia qui em va enrelar una mica a treure'm, no?, aquesta llicenciatura, però més que res, a veure, jo vinc del món de la comunicació, vull dir, soc llicenciada en comunicació, però mira, la gastronomia tira molt i vaig acabar fent sommelier i obrint un restaurant amb un germà.
Ah, caram.
Vull dir que tot comença en família.
Escolta, tu també ets una d'aquestes persones que pràcticament va néixer en un restaurant?
Sí, sí, vaig néixer en un restaurant, sí, aquí a Castelldefels Platja.
Déu-n'hi-do. Sí, sí. Déu-n'hi-do. No, clar, canvia molt veure-ho des de dins i des de petit. O sigui, per tu el funcionament d'un restaurant per dins no és una... clar, no és res estrany. O sigui, ja has anat creixent i...
No és desconegut. Més que res, suposo que ja no només això, sinó jo no miro el tema del cambrer o del sommelier o del maître de restaurant com una professió alternativa, la veig com una professió vocacional. Vull dir, jo ho porto a la sang i per molt que he fet uns altres estudis he tornat a casa, no? I he tornat a casa, no sé, jo penso que d'una bona manera, que és a través del món del vi, no?
Escolta, i a casa no, en algun moment no et van dir, mira, filla, busca't una altra professió?
Sí que m'ho van dir perquè clar...
No, ho dic perquè és molt sacrificat. O sigui, a tothom ens agrada anar a un restaurant i menjar bé. I tothom i si mengem bé i tenim una bona experiència, tothom en parlem bé. Però és tan sacrificat el món de la restauració.
Molt, molt. Per això t'ho dic, que no és només aquell treball alternatiu que la gent té quan passa d'un treball a un altre, no? Penso que ha de ser vocacional, per, sobretot com el tracte, no?, a la persona que entra a casa teva i l'has de fer sentir bé com un anfitrió, i ja siguis el propietari, siguis el maître, siguis el sommelier, siguis el cambrer, és que no té res a veure.
Clar.
Perquè és un treball realment dedicat a les persones, no? Vull dir que sí, és complicat. I els horaris són tremendos. I sí, faig una reivindicació totalment al sou, que tindria que ser molt millor.
Sí, sí, sí. Victòria, em dius que ara tens un restaurant, també.
No, jo vaig començar tota aquesta aventura a través d'un restaurant que vam obrir mon germà i jo fa ja 10 anys i, bueno, per motius familiars, evidentment, vam tenir que tancar-ho, però després, bueno, vaig seguir tant direcció de restauració com muntar el meu propi espai de formació de vi, que es deia Umami Barcelona, seguir de freelance, donar formació, vull dir, no es para, en aquest mundillo no es para. I sempre arreglat també en un tema de comunicació, evidentment, que s'ha de fer cultura, no?
Sí. Ara et faré una pregunta d'aquelles que... que te l'han fet mil vegades. Què és un sommelier avui en dia?
Uau! Una gran paraula. No,
no, més que res, perquè tu ens ho has apuntat al principi de l'entrevista. Quan parlàvem, quan et parlen del sommelier i tal, sempre pensaves, doncs, aquella persona de sala, no? Però, clar, avui en dia jo crec que s'ha enxamplat tant que l'hem de tornar a definir, no?
Jo penso que és més una eina, no? Un fil conductor del tema de la cultura del vi. És un transmissor, vull dir, fa difusió, comunicació, formació, la veu moltes vegades, no?, d'aquells petits cellers que no tenen aquella presència potser comercial a molts dels jocs on es venen vi, no? És el fil conductor. M'agradaria pensar, no?, i cadascú ha de trobar el seu lloc, ja sigui, ja t'ho dic, en un restaurant, en una vinoteca, a través de l'enoturisme, a través del periodisme que feu vosaltres amb els programes de ràdio. Sembla, jolín, és que tot suma, tots poseu o tots posem, no?, el nostre granet de sorra perquè realment arribi la cultura del vi. I a més, és que aquí tenim molta cultura del vi, no?, que sembla que tot el de fora a vegades sigui millor que el nostre. Sí. Mare meva, no, som una terra de vins que no ens la podem ni acabar perquè és espectacular. I cada any ens ho creiem una miqueta més i cada any realment els nostres vins fan història, no?
Molt bé. Felip Urbano, escolta, t'has trobat bé dins d'aquesta definició de la victòria?
Perfecte.
Vale.
Ha sigut la definició que s'ha de dir, ja està.
Vale, vale. Victòria, ens ho deies al principi, la importància d'aquesta associació catalana de sommeliers que us dono a la plana web, per cert, és molt fàcil, eh? 3w.sommeliers.cat, amb dues M's, 3w.sommeliers.cat. Allí teniu tota l'actualitat d'aquesta associació. Dic que és ben important, no?, associar-se, de vegades fins i tot parlar amb persones que es dediquen al mateix que tu, però de l'altra punta del territori, per veure... Bueno, a vegades per parlar de penes, i d'altres vegades no.
Sí, o d'alegries, o mira, o simplement de buscar treball o de saber com fer les coses. Tenen en compte que molta gent, per això també estem oberts als estudiants, no?, perquè els estudiants, això, estan en procés de formació, però ells ja poden participar en les formacions i les activitats que nosaltres fem des de les quatre províncies. Vull dir que realment no és fer la diplomatura de sommelier i quedar-te aquí.
Clar.
Jo penso que el més enriquidor que té el tema a la professió de sommelier és que no podem parar mai, perquè és que de seguida et quedes enrere, no? Penso que l'associació el que fa és aquest suport, no? Des d'aquell estudiant que surt i vol preguntar-te, no sé, qualsevol cosa, com buscar la recerca del treball, no?, o ficar-se en la borsa de treball, que també tenim, com ha de cobrar el seu primer tas freelance, que això és com un drama, saps?
Sí.
Com o on ha de seguir continuant formant-se. A part, ja t'ho dic, des de les quatre províncies fem activitats, fem formacions, perquè evidentment el sommelier, que portem molts anys en això, ens hem de reciclar. Vull dir que penso que és una alternativa per fer un networking. És un networking molt gran on realment trobar-te companys de professió, els joves per aprendre, dels que ja hi portem molt de temps, i nosaltres mateixos per reciclar-nos amb tota la canya que ve dels joves. Vull dir que la veritat és que és molt maco.
Victòria, el vicepresident per Lleida és el Sergi Castro. No sé si el coneixes.
Sí.
Us coneixeu?
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
Suposo que t'ha venut bé la D.O. Costes del Segre.
Home, clar, bueno, i el Felipe també,
eh? Ja, bueno, el Felip no ho dubto, perquè el Felip només falta que des de l'ADO ja l'anomenin ambaixador, oficial.
Tots quatre, des de les quatre províncies i bueno, i evidentment la presidenta, l'Anna, donem molta canya a totes les DEOs. A totes les DEOs, i evidentment nosaltres no ens podem només que d'aquí, és a dir, amb tot el vi que es fa a Catalunya, que és molt, eh? I el bo també que m'agradaria comentar-ho és que no som una associació tancada. Nosaltres estem a la UAES, que estem en contacte amb totes les associacions d'Espanya, i gràcies a Déu portem molt de temps estant amb l'ASI, que és internacional, i parlem amb altres associacions a nivell europeu. Vull dir que no volem tancar, evidentment, les mires només aquí a Catalunya. Clar. El sommelier ha d'estar obert al món, no? Però sí que és veritat que ha de saber molt bé el que té a casa.
Mm-hmm. T'estava escoltant ara i pensava que és veritat, eh? El territori català en general, on és més fàcil, eh? Perquè després tota la part de muntanya doncs és complicat, tot i que hi ha gent fent experiment amb alçada, és molt més ric amb el tema del vi del que pensem. Jo cada dimarts, i des de que conec el Felip, que ja fa unes quantes temporades, doncs hem acabat coneixent amb molta gent de llocs de vegades impensables, no? Diu, no, escolta, pues, tinc aquí una hectàrea o tinc aquí uns quants ceps i fem aquest vi i tal. Grans, sí, sí. Productors grans i productors molt petits, però tots amb la mateixa passió, eh?
Sí, i a més és, bueno, són històries de vida, no? Cada ampolla guarda en algun moment una història de vida diferent, i totes són bones i totes són per tothom i no encasillen a ningú. Tot, mira, gràcies a aquest gran treball que fan ells, tu vas a una vinoteca o vas a un bar o vas a un restaurant i tens el vi que a tu t'agrada segur, i si no et deixes aconsellar per algú que en sàpiga una miqueta més, vale? Sempre d'una manera propera, no? Que a vegades el sommelier se'ns mira com algú més o classista o... No, sí. Per favor, ni molt menys. Només volem arribar a aquesta cultura, no?
Això suposo que també va a la persona, no? Cadascú consigui ser més propera.
Això passa sempre, però... Però passa a totes les professions, eh?
Però vull dir que li hem de perdre la vergonya a preguntar.
Exacte, aquesta és la història. Clar. Fins i tot el client final o el consumidor o el wine lover, digue-li com vulguis, ha de tenir aquest atreviment, no? A realment a preguntar que hòstia, el millor seria que realment tothom tingués aquest interès, i penso que cada vegada tenim més interès.
Clar. Felip Urbano, escolta, tu ets soci, de l'associació?
Sí.
No, a veure si ara resultarà que me la recomana, però no és soci, vale, ets soci. Escolta, que la Victòria ens ha explicat totes les activitats que fan, però crec que n'hi ha una que tu estàs enamorat.
Bueno, jo crec que és la primera de l'any que fem, i crec que és de les més úniques que hi ha, perquè és molt solidària, i jo crec que amb aquestes coses estem, que ja han passat el Nadal, Sant Esteve, aquí a Catalunya també, ara ve Reis, els Reixos, que diem a Lleida, i hi ha gent, hi ha famílies que potser no poden comprar aquest tipus de regals, i la CS, la Societat de Sommeliers, fa una activitat que és, se diu Vi per Joguines, que la Vicky ens explicarà molt millor, no?
Bé, el Vi per Joguines és una activitat que va començar sobre el 2012, i bueno, pensem realment que és una de les activitats que més ens agrada, per no només aquesta part solidària, sinó perquè realment ens trobem... O sigui, és a dir, que som... que posem la nostra granet de sorra, no? En aquests moments tan bonics, perquè són unes festes molt boniques per moltes persones, però potser per unes altres no? Persones amb exclusió social, persones sense recursos, i on acaben patint d'alguna manera els infants, no? I no sé, penso que es va crear amb tota aquesta iniciativa d'ajuntar, de cooperativisme, amb els cellers que són socis de l'Associació Catalana de Sommeliers, i bueno, és el vi solidari, no?, que li diem. És el nostre petit granet de sorra de vi solidari, no? Llavors nosaltres demanem a aquests socis cellers que es facin partícip dels seus vins, busquem realment un col·laborador que sempre és una vinoteca, en aquest cas és Carbireça, els altres anys han sigut Wine Palace, Humans Vins, vull dir, fins i tot Montvínic. Ens hem anat movent, ens han cedit a l'espai gratuïtament, i allà estem des de les 10 fins a les 8 de la nit fet bescanvi d'aquest vi solidari gràcies als cellers de la CS per joguines.
Molt bé.
I realment aquesta comunicació va des de tots els socis que som fins als familiars dels socis, als amics dels socis. Vull dir, és increïble, perquè cada any coneixem a gent nova, a gent que l'implica una altra gent. Bueno, s'ha fet una roda molt, molt, molt bonica. Ja portem 11 edicions, i la veritat és que no sé, sempre fa molta il·lusió, perquè a més és un retrobament per nosaltres, no? Com a professionals també, clar, però també amb les seves famílies, els seus amics, i és molt, molt maco.
O sigui que, Felip, aquest any ho feu a casa?
Aquest any ho feu a casa, sí, a casa nostra.
O sigui, estaràs,
sí, bueno, ja...
Que tu hi seràs aquest dia?
Sí, home, sí, sí, no, després a part pensa que ja portem...
Sí, vale.
Sí, sí, un parell de setmanes que ho estic dient als clients i hòstia, tothom està molt motivat també perquè, clar, pensa que el que expliques, pues, que és la veritat, és portar vi per joguines, però quan tu dius que per qui són, que en aquest cas és per Sau Prat, és una associació del Prat, la gent està... Bueno, motivadíssima. L'altre dia ja me van portar històries, l'altre dia, de persones que no estarien el dia 2 perquè passen de vacances i és igual, jo no quiero vino, te lo dejo ya esto. Vull dir, que espectacular.
De totes maneres, estic mirant la llista dels cellers que col·laboren i poca broma que et pots endur autèntiques joies, eh?
Sí, 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 sí. La veritat és que cada any estan allà. Sempre des de l'associació tenim que agrair la involucració, però de molts cellers que en cap moment han dit que no en una iniciativa així i volen ser-hi també, no? I bueno, no sé, és el seu regal també, vulguis o no, no?
Clar, clar.
El regal per al sommelier o per al wine lover, ja t'ho dic, però a la vegada és un regal doble per aquells nens, aquelles famílies.
Molt bé. Felip, anem a recordar, on esteu a Barcelona, a Carviresa?
Al carrer Sepúlveda 143.
Vinga. Sepúlveda
143.
143. El dia 2 de gener...
Dia 2.
Tot el dia. Tot el dia.
Tot el dia ja estem.
Molt bé.
Esperem la gent que passin amb joguines i s'emportin vi.
Molt bé. Pues res, només cal anar allà, ja ho veureu, ja estarà indicat. Bueno, bàsicament que es veurà tranquil·lament. Compreu una joguina nova que els nens... De veritat, que els encanta rebre una joguina, obrir aquell moment d'obrir el paquet sense saber què hi ha dins i escolta, que al final els hi agrada tot. És molt maco. I els que no poden, doncs, de veritat, que no perdin aquesta infància, no? Doncs els ajudem amb aquestes iniciatives, en aquest cas... des de l'Associació Catalana de Sommeliers, aquest any des de Carviresa, recollint doncs, aquesta activitat, vi per joguines, el dia 2, que és dilluns. Bueno, vaja, dilluns vinent, que sembla llunyíssim, dilluns vinent.
Sí.
A carrer Sepúlveda 143. Sí, digue'm.
Que moltíssimes gràcies a totes les persones que hi participaran aquell dia, perquè realment sense ells això no es podria fer possible any rere any. M'agradaria incidir una mica també en el tipus de joguina, que és superimportant.
Sí.
Les joguines, sobretot, no han de ser ni sexistes, ni bèl·liques, i evidentment, noves, no? Perquè tot infant es mereix, té el dret, no?, a estrenar una joguina. Sobretot remarquem molt això, perquè sí que és veritat que el que volem és sumar amb l'educació, també, i amb aquell joc simbòlic, no?, de que els nens tornin, no?, a compartir un moment molt bonic de les festes, i donar les gràcies només, clar.
I tant. Doncs hem conegut avui a la Victòria Ibáñez, és vicepresidenta de l'Associació Catalana de Sommeliers, i bueno, hem conegut la seva trajectòria vital també i aquestes activitats que fan des de l'associació. Victòria, que ha estat un plaer conèixer-te. Enhorabona per les activitats, per l'associació i sobretot per estrenar l'any amb aquesta tan maca, no?, vi per joguines.
I jo només donar-vos moltíssimes gràcies per fer-nos ressò i per seguir amb aquest programa i sumar amb la cultura del vi que en tenim i per molts anys.
I tant. Gràcies, Victòria. I Felip, escolta, espero fotos, tu enviem fotos de com se us posa el local.
Sí, jo dilluns te passaré totes les fotos que fem allà perquè penso que passarà tothom per allà.
Clar.
Amics que fa temps que no veiem... després intentarem anar a dinar, si és possible, també. Vull dir que serà un dia per recordar, com cada any, no? que ja pues, portem 11, no? I llavors, pues, bueno, és a part de l'acció que és tan bonica, pues, és un retrobament, no? de companys que fa millor un any que no veus, no?
Clar. Doncs escolteu, que tingueu bona entrada d'any i que us vagi molt bé aquest vi per joguines. Una abraçada als dos.
Una abraçada forta.
Cuida't, adéu.
Adéu.
La típica visita a la ciudad de la que soy para ver a mis padres, hermanos, sobrinos...
Que mi familia esté bien, que no le falte nada.
Lo que no puede faltar en mi Navidad es... mi familia, mis amigos, mi gente, los polvorones... la figurita del Belén, mi visita a la Plaza Mayor, mi bocadillo de calamares y, sobre todo, mi aparato de radio.
En Tiempo de Juego, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño viven contigo la alegría de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
Esta Navidad te vas a quedar con todos tus invitados con los tomates Mar Azul. Bueno, con todos menos con tu cuñado, que seguro que conoce esta nueva variedad de tomates de color azulado. Mar Azul, sí, sí, Mar Azul. Mmm, rico y muy saludable con vitaminas C y B6, fibra, tomate Mar Azul. De Motril, de Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates.
Yeah, yeah, yeah. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez. So there I go.
Oh, can't make a wipe. Vinga, que ja anem directes cap a les 2 de la tarda, per sobre ja dels 10 graus a la ciutat de Lleida, la boira que ha anat pujant, ara és ja boira alta o núvol, si vols. Pujant també de temperatura, ja ho sabeu, això ens ho explica sempre el nostre meteoròleg. Si no tinguéssim la boira, doncs la temperatura seria alta. I d'aquests darrers dies, llevat d'ahir i abans d'ahir, escandalosament alta. Fa 3 dies o 4, crec que vam assolir els 19 graus a la ciutat de Lleida a 2 dies de Nadal. Per tant, són d'aquestes xifres que, per desgràcia, potser ens hi haurem de començar a acostumar. En fi, directes cap a les 2 de la tarda amb la nostra tertúlia dels polítics, la darrera del 2022. A més, la setmana vinent que els hi dono festa i ja no hi tornarem. M'aixequen tots les mans. Bé, ja no hi tornarem fins la setmana després de Reis. O sigui que ja, res, és allò que tant esperar Nadal, Reis, Cap d'Any i tot, ja haurà passat tot. En fi. Mira, el Xavi Palau, del Partit Popular, que m'ha dit, escolta, que no arribo, em connecto. Xavi Palau, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard, i molt bon dia a tots els oients de Cope Lleida.
També està amb nosaltres la Carme Valls, del PSC. Carme, què tal? Bon dia.
Molt bon dia. Gràcies, Ricard, per la festa de la setmana.
Sergi Talamonte, del Comú de Lleida. Què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Maria Borrell, de Ciutadans. Què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
La Maria Borrell, que la vaig veure amb una fotografia abraçada amb un cadell. I vaig pensar, dic, ui, li han regalat un cadell o ha adoptat un cadell, a més d'un gos que s'ha de fer gran, perquè tenia unes potes grans, i diu, no, que són d'uns amics.
No, clar. Però bueno, el vaig adoptar uns minuts, això sí, i sí que aprofito, ja que estem a Antena, per aprofitar i dir que la gent que no regali cadells com si fossin un regal qualsevol, perquè no. Un animal és molt més allò que no passa un regal temporal, sinó que després s'ha d'estar amb la família, s'ha de cuidar, s'ha de mantenir, que per suposat la gent que adopti, que tenim el refugi dels peluts...
Això no va dir doncs, que està desbordat.
Sí, està desbordat, i sí que des d'aquí vull fer aquesta crida, no?, que els cadells no són cap joguina.
Joan Ramon Castro, de Junts, què tal? Bon dia.
Doncs bé, com suposo que com tot Lleida, ha constipat, congestionat i tip de menjar d'aquests salals.
Jo el tema de refredat, realment, mira, ho vaig passar fa unes setmanes, amb el qual doncs, m'he immunitzat almenys per aquestes festes. Però vaja, qui més, qui menys... o fa un mes o aquestes dates, un o altre s'acaba o refredant, sí, no. O grip normal, o gripa, o Covid. De veritat que Déu-n'hi-do quin any. En fi, la cadira d'Esquerra Republicana, com sempre, que ja sabeu que estan convidats, igual que tothom, que segueix buida, acabarem el 2022 pues, d'aquesta manera, que no és la que hauria de ser, però és la que han decidit. Vull dir que això, ja sabeu, jo tampoc aniré a obligar-los, eh?
O sigui, no, però estan convidats, com sempre. Recordo,
sí, per això, no sé... Va ser després d'estiu, l'Ignasi va venir una vegada, un altre es va connectar i ja està.
I s'acaba.
A veure, a mi em sap greu des del punt de vista de que també la gent, doncs jo crec que els agrada conèixer tots els punts de vista, i doncs, també perquè, dic el Joan Ramon Castro, perquè és qui ve habitualment per part de Junts, tot el tema d'acció de govern al final se l'acaba carregant o defensant ell. Però bueno, escolta, això va així. Com esteu?
Bé, la veritat és que bé, bueno, nosaltres treballant aquesta setmana no ens han pres festa perquè sabeu que el divendres dia 30 tenim ple i per tant és una setmana de feina. Jo me passo aquesta setmana llegint decrets que és part de la meva feina, i a més sempre n'hi ha mil i pico, i bueno, repassar-los doncs, perquè al final els decrets formen part de lo que és el govern de la ciutat, no? I és una part interessant dels plens, i també bueno, veurem al final aquest ple si hi ha molta cosa o no. Bueno, Ahí bueno, estamos,
és un ple on s'ha d'aprovar el pressupost del 2023.
Definitivament.
Definitivament. A priori sembla que tot està embastat.
Sí.
Bé.
És molt curiós això dels decrets que ara comentaves, perquè fins al 2015, el primer ple del 2015, que el segon punt de l'ordre del dia sempre passava en plena i glòria, com el de la, com
sí,
el de l'aprovació de l'acte.
Dona compte.
Era dona compte de decrets i ningú mai, a tota la història de democràcia, havia fet una pregunta sobre decrets fins que el Carlos González va aixecar la mà i va dir al senyor Ros, jo vull preguntar sobre decrets. I des de llavors que s'ha tornat a instaurar, que s'ha instaurat la pregunta de decrets, el Comú de Lleida va fer un trencament amb aquest tema i tothom es va quedar amb una cara d'ulls de plat. Com? Pregunta de decrets?
Bueno, a més, jo crec que...
Sí, no, és el que dius, és molt interessant i és molt important llegir-se'ls i fer un repàs de lo que és l'acció de govern de mes, perquè allí queda reflectida tota l'acció de govern de mes, des de decrets d'alcaldia i decrets de específics també, que també són, tenen xitxa. Però és una cosa que sempre havia passat com un oasis d'oposició que mai s'havia fet. Mm-hmm. Molt curiós.
Això serà aquest divendres. Sí. El ple, 30 de desembre, a priori el pressupost que hi ha aparaulat o redactat és de més de 228 milions d'euros, que suposa un increment d'un 13%.
Bueno, però hi ha un increment molt important pel tema dels Next Generation, evidentment.
Ja, vull dir que estem parlant ja d'unes xifres marejants.
És la partida més important, tot i que, bueno, doncs ara, la setmana passada que es van denegar dos Next Generation, que suposen suposaven un endeutament de 730.000 euros, aquests dos Next Generation, tot i que entenc que se recorriran i se faran les al·legacions que siguin i que, a més, tenien a veure amb el comerç de la ciutat i amb el turisme de la ciutat, doncs, bueno, redueixen en part aquest pressupost, no? Com a mínim el redueixen en 3 milions i pico d'euros.
Que no us val a dir.
Només...
A més de dos àrees molt importants, disculpeu, el tema de lo que és precisament turisme i promoció econòmica, com ara comentaves, Carme, que poca cosa, poques propostes s'han presentat dels plans Next Generation en aquest sentit tan necessari, jo entenc, per la ciutat de Lleida, amb promoció econòmica i amb turisme, que són dos puntals i que no sabem per què. En aquest cas, bueno, si faran les al·legacions el que considerin, però perquè no sabien, no sigui, pogut fer unes bones propostes, perquè tenim molta matèria, molta xitxa, com dèiem,
sí, sí,
ara, per incentivar la promoció econòmica i tot el turisme de la ciutat.
I el comerç.
I el comerç, sí, promoció econòmica és comerç, o sigui, és tot per mi.
Bueno,
és més, no?
Però més enllà de... Vam comentar a ple d'inicial de pressupostos, més enllà de Next Generation, hi ha un augment molt important,
quasi
8 milions
clar.
d'euros en capítol 2 i 4, que perquè la gent entengui és serveis i contractes i transferències.
I l'1.
I el, bueno, però capítol 1 ve perquè que és personal, ve per l'increment de sou de funcionaris que ven pactat pel
sí, l'acompanyament de pressupostos. Són nòmines i energia.
Però,
no?
Però les...
Nòmines, no. Energia.
Nòmines, energia i moltes altres petites pujades.
No, dic les 100, grans. 200,
sí, les grans, sí.
En comunicació, en compra de publicacions, en tota aquella feina que ha de fer l'Ajuntament d'explicar-se en campanya electoral. I això és una de les crítiques que vam posar damunt de la taula. Més enllà de que l'energia també era una sobredimensió de la despesa energètica, sense tenir a preveure totes aquelles feines que s'havien de fer d'estalvi energètic, que l'Ajuntament de Lleida porta sense fer els deures anys en estalvi energètic, i bueno, i hi ha molt per parlar. Però bueno, aquí el lío gran que hi haurà divendres, més enllà del pressupost, que ja el vam debatre i es va aprovar com es va aprovar, serà les al·legacions que s'han presentat al pressupost.
Vale. Maria Borrell.
Sí, bueno, és que estava una mica sorpresa, no?,
per el
que estava comentant ara el
Xavi,
Sergi,
vulguis,
perquè estava criticant una mica el pressupost, però doncs hi van donar suport el grup dels Comuns.
No, però una qüestió de responsabilitat.
La paraula d'aquest any a l'Ajuntament de Lleida serà per qüestió de responsabilitat. Però...
És que és una paraula important.
No.
El de Lleida, el de Barcelona, el de Tarragona, el de l'Estat, el de la Generalitat, etcètera.
És any d'eleccions?
No, és
un any de post-Covid,
bueno,
de Next Generation,
sí que està,
i que no podem perdre
aquests diners. O sigui, fer crítiques i després donar suport. I que a mi el que em sembla és que el pressupost està aprovat, això ja va passar. No passa pas per aquest ple l'aprovació del pressupost, es donarà compte de l'aprovació del pressupost. Hi ha una al·legació que se sotmet a consideració i a votació per part dels regidors, no el tema del pressupost
ahí
com
estamos.
A tal.
Vale. No sé si entrevec aquí
no.
que... els vots que hi va haver igual poden arribar a canviar o no? O no?
Per part nostra no, perquè la nostra posició en l'al·legació que presenta...
Sergi, com que pensava que ho diguis per tu.
Explico perquè la gent, si s'ha d'entendre, si no s'explica bé, aquí estem parlant de lo que nosaltres sabem i que la gent va... Promenade, que és la gent de Torres Salses, del gran centre comercial aquest que se vol fer a les Afores, ha presentat una al·legació perquè diu que hi ha un conveni que l'Ajuntament ha de complir i s'ha de gastar uns diners, fer un vial que no serveix per a res, perquè va a cap lloc, i que si no els portarà a judici, com ja ha fet ara. Vull dir, és una qüestió mafiosa d'anar pressionant a l'Ajuntament i anar amenaçant a l'Ajuntament i anar portant a judici a polítics per impedir-los que puguin votar al ple municipal i poder, fet de forma torticera, canviar les majories del ple i aconseguir els seus propòsits, que no és més que és un interès personal.
Sergi, anem a ubicar el vial aquest, perquè la gent sàpigui. Va des de l'antiga Nacional 2...
És un vial que ja existeix, eh?
Sí, però seria ampliar-lo, no?
Ara mateix tu fas la rotonda de les Vinyes, diguem-ne, al davant de... Vale? I agafes aquella rotonda i vas a parar fins a Palauet. És aquell carrer que ja existeix, que tu pots transitar, que és un sentit per un cantó, un sentit per un altre, i ells ho volen ampliar a 4 carrils perquè els obliga la llei de grans centres comercials per donar vialitat al seu negoci.
Però passaria pel costat de l'institut, no?
Passaria exactament pel mateix post que passa ara.
Ja, però vull dir, prolongaria fins després de l'institut, fins a on dona el pont, no?
Al final hi ha unes cases que... Entenc jo, no, jo ja el tema d'urbanisme, però al final d'aquell vial hi ha unes cases que allí sí que hi ha d'haver una modificació.
No, ja la modificació es va aprovar l'anterior mandat, ho va aprovar vosaltres. Hi ha torça una mica el vial per a poder passar per les cases, per no haver-les d'expropiar, perquè això està, aquestes cases estan fora d'ordenació i en principi el vial el seu futur havia de passar per allí, però és un vial, com hi ha altres vials projectats al planejament a la ciutat, que no s'executaran en dècades, perquè la ciutat s'executen els vials conforme va creixent, doncs aquest vial es fa ad hoc per l'interès d'un privat. Que, a més, és molt curiós, perquè és una cosa que vam posar damunt de la taula. Quan algú fa una actuació d'un privat, està obligat a pagar les vialitats que li donen servei. Però en aquest cas va acordar amb el senyor Ros que era l'Ajuntament qui pagava les vialitats que donaven el servei al privat. I lo qual, això, jo, per mi, és un incompliment clar de la llei d'urbanisme. Hi ha un conveni urbanístic signat en el que ells només ficaven 1.200.000.
La setmana passada, Promenade va depositar 4 milions d'euros.
Que és el cost total i, per tant...
No, per a res, 4 milions d'euros.
L'aval de 4 milions d'euros,
a priori, total del vial.
A priori és per fer-lo.
El 4 milions d'euros no paguen ni les expropiacions. És un engany com la copa un pino, però bueno, tornem un altre cop a l'engany de Torres Salses. Vinga, parleu.
Xavi Palau i Joan Ramon Castro.
Sí. No, doncs des del grup municipal popular ja sabeu que nosaltres estem en contra dels pressupostos de la paeria. No obstant, aquest divendres no es vote pròpiament el pressupost, sinó que es doni compte del mateix, la pressa de raó, sinó que el que sí que es vote, com ja s'ha explicat, és l'al·legació efectuada per un grup en relació al pressupost. Llavors, clar, per votar aquesta al·legació, que no el pressupost, sinó l'al·legació, doncs ens hem d'anar en aquest cas a un informe de l'interventor de l'Ajuntament de Lleida, en el qual diu conforme a dret si aquesta al·legació es pot admetre o no es pot admetre. Llavors, en principi, nosaltres, el grup popular, demà decidirem el sentit del vot a aquesta al·legació, sempre tenint en compte les recomanacions jurídiques. Per tant, un cop s'hagi votat l'al·legació, el pressupost automàticament tira endavant, perquè, insistim, no es vota de nou el pressupost, sinó la reclamació presentada. I, d'altra banda, a mi el que ens sorprèn
però,
és que...
Xavi, estigui, Xavi, bueno, si tira endavant aquesta al·legació, per exemple, si, jo què sé, per responsabilitat es vota de manera que tiren van l'al·legació, llavors queda paralitzat?
S'hauria de modificar la partida d'ingressos i despeses, que és el que preveu aquesta al·legació. Tampoc no té més transcendència Però, clar, també cal tenir en compte que el vot d'aquesta al·legació, insisteixo, és molt important l'informe que t'acompanya l'interventor. Perquè, insistim, s'ha d'ajustar la legalitat el que es vote.
Sí.
També és molt important, perquè si no te pot incórrer en conseqüències. Per tant, és aquí on tenim que analitzar detingudament què diu aquest informe i, per tant, ser coherents a l'hora de votar, insisteixo, no un projecte, sinó una qüestió legal. Que això a vegades doncs, es pot intoxicar per un debat més complementari, però el que es vota és això. I d'altra banda, doncs, expectant per la informació que ens pot donar avui el senyor Castro, que diu que està refredat, però pel caos que ha provocat a Lleida amb les seves obres a Prat de la Riba i la Rambla d'Aragó, i preguntar-li si pensa assumir algun tipus de responsabilitat i quin plan té per quan tornem de les festes de Nadal, senyor Castro.
Estàvem parlant de pressupostos, deia jo. Bueno, cadascú porta... Sí. el Pisuerga passa per Valladolid, no dirien? El que sí, estàvem parlant de l'aval, el que dius, de l'al·legació del parc de Promenade, és un aval, eh? No és que siguin que hi
hagués ficat els 4 milions...
No han ficat els 4 milions allí damunt. I és una al·legació que s'haurà de votar i s'haurà de dir i a veure com acaben aquestes votacions. Com bé s'ha dit aquí, hi ha tres membres del consistori que no podran votar aquesta al·legació perquè, com bé sabeu, estan denunciats judicialment i no podran dir la seva en aquesta votació. Però ja veurem...
Tres de l'equip de govern, no?
Tres de l'equip del govern, que serien l'alcalde, el primer tinent alcalde i la segona tinent alcalde. Llavors, jo crec que queda una mica com a desdibuixat com haurien de ser les votacions arran d'aquesta denúncia que va presentar per part de Promenade, i que, a part de l'al·legació que ha presentat, doncs que tot té una miqueteta de relació, les ganes d'embrutar una miqueteta la feina que se fa des del govern, i ara doncs ja veurem que no sigui una traveta que hagin ficat als pressupostos o que sigui una cunya per tirar enrere els pressupostos un altre cop, encara s'ha de votar el divendres.
De manera molt breu, Sergi Talamonte, que estaves aixecant la mà quan parlava Xavi Palau.
Sí, no, per aclarir-nos una mica, imagineu el relat dels fets, no? Una multinacional que té uns interessos de pelotazo urbanístic a Lleida denuncia amb uns polítics per impedir que puguin votar aquella al·legació que ells presenten.
Presuntament.
Sí. Presuntament. Lo del pelotazo no és presunto. Tenir un terreny que no val res i convertir-lo a terreny comercial que sí que val molt, això se diu pelotazo. És igual si és legal o no, és un pelotazo. ¿Vale? I llavors... és veritat. Vull dir, quan tu recalifiques per un interès molt concret per algú, estàs donant-li un aprofitament urbanístic immens.
Com el que fa l'Ajuntament, també, no? Ara?
Bueno, quan una cosa es recalifica per interès general i l'altra cosa és recalificar-li amb un privat. Que a més va presentar la primera proposta de recalificació mentint a l'Ajuntament amb compromisos de compraventa amb un banc que no tenia els terrenys. I es va haver de fer un text refós, però nosaltres vam presentar una al·legació que allò era il·legal. I en comptes de tirar enrere van... Però és igual, és un altre lío perquè estem liant a la gent. Llavors, aquesta gent denuncia amb uns polítics perquè no puguin votar en la resolució de la seva pròpia al·legació, que a més l'interventor diu que no és votable perquè no entra dins dels supòsits que marca la legalitat. Llavors m'agradarà veure què faran la resta de grups polítics si van en contra de l'informe d'interventor i voten a favor de l'al·legació d'un privat que ha denunciat amb uns polítics perquè no puguin votar, o què passarà amb aquest ple, perquè sembla de pel·lícula de Al Pacino.
Però, estem d'acord que no votem pressupost, votem l'al·legació.
Però ja ho he dit
jo al començament. Però ja que el pressupost tirarà en van sí o sí, només és aquest...
El que estem dient, si aquesta gent aconseguirà obligar amb aquestes tretes a l'Ajuntament de Lleida a fer-li un vial per a beneficiar-se amb ells i el seu negoci.
Jo és que no vull, perquè al final sembla que sortim sempre a la defensa quan l'únic que volem fer és acollir-nos a la legalitat. Abans ho deia el Javi, ens acollirem a la legalitat. Llavors, qui ha tingut la mania de portar les coses al juzgat ha estat gent que avui està al govern de la paeria. Llavors, quan en comptes de fer política fem i portem les coses al juzgat, doncs passen les coses que passen. Jo, amb el tema de Torresalses, Promenade i tal, nosaltres hem parlat tantes vegades del projecte comercial i de quina és la nostra projecte comercial, que jo no hi tornaré més.
Sí, però vull dir que... Però és un tema recurrent, que cada dos per tres té un capítol nou.
Sí, sí, però al final
I allò està allí, o es tira en van o no es tira en van,
sí, però serà un tema legal. Ricard, si la Generalitat fa una normativa que preveu que això es faci, doncs entenc jo que l'empresa privada lluitarà perquè entenc que la normativa li permet fer això. A partir d'aquí, nosaltres podem estar a favor, en contra, a favor de lo que no fa l'Ajuntament pel comerç de proximitat de Lleida, en contra de que l'Ajuntament no inverteixi ni un sol euro amb el comerç de Lleida, i a la vista està, perquè podem tornar a parlar de les obres de Prat de la Riba o de la Rambla d'Aragó. Està claríssim que el govern de la paeria no ha pensat ni un sol segon en quina és la projecció i el comerç, tot i que podem estar a favor de quin serà el resultat, però no ha pensat ni un sol minut amb el comerç de Lleida. Mm-hmm. Ni un sol minut.
Ens queden 6 minuts i mig. Maria Borrell, de manera breu.
No,
i Xavi Palau després.
És que tornem, jo entenc que la gent que ens està escoltant, els oients han d'entendre una mica què passa, no? El que passa pel ple, jo ja ho he dit al començament, que no es voten pressupostos, que el pressupost està aprovat, que aquí s'han presentat unes al·legacions amb termini. Quan s'aprova el pressupost i l'aprovació inicial de pressupost, això passa a publicació i, per tant, qualsevol persona, qualsevol lleidatà o qualsevol persona interessada pot presentar al·legacions contra el pressupost. Aquestes al·legacions, hi ha els informes jurídics que diuen si estan ben formulades, si pots presentar al·legacions o no, si s'estimen, se desestimen per motius de forma, per motius de fons o pel que sigui, i estem en el tràmit de que s'ha pogut presentar al·legacions en aquest cas, o ha presentat una empresa com és Promenade. A partir d'aquí, està amb el seu dret, o sigui, de si considere en aquest cas, o se considere com a perjudicada per aquest pressupost, presentar aquestes al·legacions. I una altra cosa és que després els informes jurídics ens hem de tenir el que diu en aquest cas l'informe, bé sigui de secretaria, intervenció, informe jurídic, el que disposi si poden o no presentar les al·legacions. I sobre aquesta base els regidors, que tenim el dret de vot al consistori, doncs formularem el nostre vot. Jo m'ho he d'estudiar encara, el ple és el divendres i venim d'un parell de dies de festa de Nadal i Sant Esteve, i s'ha d'estudiar bé, s'han de llegir bé tots els informes, i a partir d'aquí, doncs, amb aquesta conseqüència. Aquí no estem debatent una altra vegada sobre que si els models comercials o que sí o que no, són les conseqüències de que aquí hi havia un planejament, hi havia uns permisos, hi havia... i punto. I vull dir, s'han anat posant pals a les rodes en aquest projecte, amb d'altres no, i amb d'altres les requalificacions també s'han fet, mira, ja es veurà, no?, perquè hi ha molts temes amb el tema del pla de l'estació, amb el tema de l'estació d'autobusos, amb el tema... Ja es veurà, o sigui, clar, ja es veurà, hi ha molta tela que cortar, no?,
de totes maneres, la Maria ha dit una cosa que jo crec que si això s'hagués fet els deures quan tocava de definir el model comercial que volíem per la ciutat, que podia ser híbrid, mixte, o només cap a un costat o cap a l'altre, o preveure unes zones i tal, doncs segurament ara tots anirien o a una, no? I ja ho tindríem clar, però no...
És qüestió d'ordenament urbà i planejament urbà.
Però a part d'això, si la Generalitat té una normativa que permet fer això, tu pots tindre un model i ho pots ficar més fàcil, però si la normativa ho permet, tu què pots fer?
No, evidentment.
A veure, això que la normativa ho permet és molt discutible, perquè la normativa obliga a que els grans centres comercials es facin en trama urbana consolidada.
Però és que la trama urbana...
I a Torres Alces no hi ha ni un totxo. Per favor, no és cap trama urbana consolidada. Si la pròpia OTA ja diu que això és assimilable a urbà, és urbanitzable, però no és una trama urbana consolidada, no hi ha ni un totxo. I per tant, és agafar la normativa de la Generalitat amb pinces per dir que com allò està consolidat, allí puc fer el gran centre comercial.
De manera extra, Xavi Palau.
No sé si va ser la setmana passada o fa 15 dies, ja, Ricard, que vas preguntar a Llare que en relació a aquest tema, i la majoria dels tertulians van insistir...
És que jo com a ciutadà ja volia que em diguéssiu què passarà i com acabarà, però veig que no.
No, això no és tan senzill.
La resposta, Ricard, està molt clara. Un cop se judicialitza aquest assumpte, això ja va per una altra via. I, per tant, ara el que no podem fer, almenys el grup popular, és caure en el parany de polititzar lo judicialitzat. I aquesta és la pregunta que també li traslladaria jo al govern. Tenim una votació divendres, tenim un informe que és molt clar en el que diu, i la meva pregunta seria cap al govern. Si els regidors no voten en funció del que recomana l'informe, prendrà el govern accions judicials contra els regidors que no votin com recomana l'informe? És a dir, continuaran allargant aquesta judicialització política? És la pregunta que jo m'agradaria fer al govern de la Paeria, més enllà del que votarem o no l'oposició, sinó quines accions o quina intenció té prevista el govern. Això, si emprendre accions contra els regidors que votin diferent al que preveu l'informe.
Ho preguntaràs divendres, Xavi, al ple? Pots preguntar-ho divendres o no?
Jo crec que això ens agradaria molt saber-ho a tots, si també votarem coaccionats o no.
Superbreu, sí, Sergi, jo, Joan Ramon.
Una pregunta que també m'agradaria traslladar a l'Ajuntament és quan pensa licitar, quan pensa treure l'adjudicació i la licitació del pla de l'estació. Perquè anar retrasant això mentre t'està passant l'altre cantó, a mi me fa molt mala espina. Quan pensen licitar el pla de l'estació?
Doncs Ramon Castro, en un minut, arregla el món.
Li contesto ara al Sergi, molt aviat. Molt, però molt
aviat, què vol dir?
Molt aviat. Molt aviat, més del que et penses.
Abans del maig.
Però la ciutat no s'estem jugant el futur amb això.
Jo també seria curiós el que el PSC votés a favor de l'al·legació que ha presentat Promenade, perquè ens està acusant de que no estem fent res pel comerç de proximitat, que estem ficant los pals a les rodes al comerç de proximitat. si voten a favor d'aquesta al·legació, el que estan promovent és que el comerç de proximitat doncs se'n vagi cap a les afores. I li deben dir...
Això no és de proximitat.
No. Per això que estan... Estic dient...
Carregant-se'l.
Se l'estan carregant.
No és veritat.
I li he de dir que... No és veritat. Au, va, vinga, va.
En parlem com vulgueu. Com vulgueu.
I també li he de dir que la Generalitat... Està acusant la Generalitat, també, però li he de dir que la Generalitat els hi va recusar la llicència per poder fer promenada, que pogués fer qualsevol tipus d'activitat comercial allí. Bé.
Ja estem.
Sí, doncs, ja estem. Doncs si me deixes, voldria felicitar les festes als oients, sí. I també que tinguin una molt bona sortida i entrada...
Menys mal que el temps fica cadascú al seu lloc. És la gran sort que tenim.
Pensa que des del temps que tenim,
sí,
no?
Les dues... Que tenim,
Carmen, això és la gran sort.
No, si jo vull deixar parlar més. Xavi Palau, escolta, que tinguis bona entrada d'any al 2023.
Bon Nadal per tothom, bon acabament d'any i un millor any nou per tothom.
I el Joan Ramon Castro, a la Carme Valls, a la Maria Borrell i al Sergi Talamonte el mateix, que tingueu bona entrada al 2023. Setmana vinent festa, i a l'altra hi tornem,
I no, molt bé. Molt bon any per igualment, també, bon any per tothom.
Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les 2 de la tarda. Nosaltres sí que demà hi tornem, a les 12:20, des de Cope Lleida. Demà ja la meitat de la setmana, demà dimecres. Acaba de gaudir el dimarts. Salut, adeu.